Everything that happens in life can happen in a show. You can make them laugh, you can make them cry. Anything, anything can go. The clown with his pants.
Molta comèdia.
Or the dance that's a dream of romance. Or the scene where the villain is mean. That's entertainment.
The lights on the lady in tights.
Or the bride with the guy on the side.
Or the ball where she gives him her all. That's entertainment.
Bon dia, passen uns minuts de les 12 del migdia, sona aquesta música que me l'han canviat aquesta temporada, em sembla molt bé, i això és Molta Comèdia, el programa de les arts escèniques a Sant Cugat i de Sant Cugat. Comencem una temporada nova i vull repetir això altra vegada. A Sant Cugat i de Sant Cugat. Què vol dir? Que aquest programa intenta portar sempre aquí gent que fa arts escèniques de la ciutat, sigui professionals o sigui amateurs, i la gent que ve des de fora per fer coses aquí, sobretot en el Teatre Auditori o en el Teatre de Mirasol. Però abans... Aquesta no, eh? Home, bueno, podria posar una altra música sacra, és igual, diga, serviria igual. La homilia de Molta Comèdia. Avui sembla que el Teatre Nacional torna a ser nacional. Benvinguts, germans de les arts escèniques. Comencem aquestes homilies amb una bona notícia. Bé, diguem que amb una notícia positiva que es queda una mica curta en les seves intencions, però que fa que no acabi de perdre l'esperança que de veritat, el que es diu de veritat, el Teatre Nacional de Catalunya sigui el Nacional de Catalunya, i no només el de Barcelona. El titular de La Vanguardia del dissabte passat era ben explícit. La Generalitat posa mig milió perquè el TNC pugui anar de gira. I el subtitulat posava les coses en el seu lloc exacte. Obres de Sagarra i Víctor Català es veuran en 27 teatres catalans, o sigui, que dos dels 27 espectacles que es faran la temporada 2019-2020 aniran de gira. Això ha estat gràcies a una aportació puntual de 540.532 euros que el Departament de Cultura de la Generalitat ha afegit al pressupost i ha adjudicat per la temporada del TNC. A veure... En aquests 27 espectacles hi ha produccions pròpies, coproduccions, intercanvis amb el Nacional de Madrid i altres accions. I també, cal dir-ho, espectacles petits que es fan específicament als tallers i a la sala petita. La consellera de Cultura, Maria Àngela Vilallonga, ha volgut recordar que feia 10 anys que unes produccions del TNC no giraven. En Xavier Albertí, director d'indubtable talent i professionalitat, ha recordat que el Teatre Nacional no ha volgut mai deixar de ser al territori i que per poder fer-ho, en èpoques d'escassetat, calia inventar fórmules com produir amb els teatres en xarxa o amb els teatres amics. Bé, seria bo recordar que el Teatre Auditori és membre dels Teatres Amics, una agrupació presentada amb bombo i platerets fa 6 anys, el mes de febrer del 2013, formada també pel Teatre Cursal de Manresa, l'Àtrium de Viladecans, el Teatre Auditori de Granollers i l'Atlàntida de Vic, i que des de la seva fundació només ha fet una producció. 6 anys, una producció. Vilafranca, un dinar de festa major de Jordi Casanovas, estrenada després de 2 anys al febrer de 2015, i des d'aleshores, com deia, no s'ha fet res més. Diguem-ho clar, aquest augment de mig milió d'euros és benvingut. Sí, senyor. Que el Teatre Nacional passi per 26 llocs del país en dues produccions és lloable. Per cert, no ve a Sant Cugat. Però el problema, com passa sempre amb la cultura en general, i ara parlo de les arts escèniques específicament, és que sembla, que els polítics no tenen clar que la cultura és també un bé comú a fomentar. Perquè la gent sigui això, més culta, però també més lliure i més feliç. I mentre el pressupost del govern de la Generalitat, dels diversos governs ara i abans, no arribi a l'1%,
igual com passa en el nostre pressupost municipal, ho tenim fotut. I si a més afegim que no sé per quina raó la llei de mecenatge no tira endavant, encara ho tenim més complicat. Ja sé que dir aquestes coses, i més quan comencem la temporada que hauria de ser optimista, potser no és el millor que puc fer, però la realitat, estimats oients, és tossuda. I acabo amb una frase de Chekhov. Mira, ves per on. La felicitat no existeix. L'únic que existeix és el desig de ser feliç. Doncs això, això mateix. Desig de ser entesos. Amén. Estem escoltant el trio de Beethoven, piano, violí, violoncel, i aquí en l'estudi doncs, estaven per una part dirigint i per una part tocant el violí, però sense tenir violí. O sigui que és una perspectiva, com a mínim, doncs, interessant i suggestiva. Bé, tenim amb nosaltres aquí doncs, en Josep Ferrer, que és el fundador i director de l'Orquestra Simfònica Sant Cugat. Benvingut, Josep, una vegada més.
Moltes gràcies, bon dia.
Tenim també a l'Òscar Vilaprinyó, que és violí, bé, que serà un dels tres solistes d'aquest concert de Beethoven.
Gràcies, bon dia.
I també tenim amb nosaltres amb en David Bozzo, que estrenarà una obra en aquest concert.
Hola, bon dia.
Una obra que, a més, sé que... Després en parlarem una mica més en detall, però que la percussió ha de tenir un paper importantíssim.
Una miqueta. Diguéssim que no paren tota l'estona. Acabarem amb mal de cap.
Espero que no.
No, jo també ho espero.
Espero que no. Josep, comença la temporada. Vosaltres va fer una presentació fa pocs dies d'aquesta temporada, i no només de la temporada, sinó a més de parlar de 30 anys de la fundació de l'orquestra, que va començar a ser de cambra, va passar a ser jove i després va passar a ser simfònica. Jo m'he atrevit a portar-te una cosa que puguis veure, que és un llibre que es va editar quan va fer els 20 anys,
sí.
I dins d'aquest llibre doncs, hi ha una fotografia molt significativa que sí, és sí. dels primers socis fundadors.
Exacte, exacte.
Què ens podries dir sobre això?
Mira que malauradament dels socis fundadors doncs, hi ha gent que ja no hi és, i no un ni dos, sinó són diversos, sí. i que això va ser un gran acert, perquè aquí vam començar una mica a l'inrevés. És a dir, en lloc de tenir un grup de músics i dir volem tocar, vam dir, escolteu, que ens agradaria que hi hagués una orquestra a la ciutat. Llavors, les forces vives de la ciutat, gent important, gent d'associacions, d'entitats, independent de qualsevol partit polític, doncs van crear una associació amb l'objectiu de demanar que hi hagués una orquestra. I això va ser l'encert més gran que hem tingut mai, perquè vam començar amb bon peu, amb el sentit de que era una orquestra volguda per la ciutat, i des del primer moment doncs, el públic va reaccionar molt bé. Això ha sigut la força i el motor de l'orquestra, aquest apreci i aquest seguiment del públic que ve als concerts.
Jo penso que efectivament aquesta diferència de dir partim primer d'un consens de gent que pugui escampar tota aquesta idea, no? va ser un encert. Amb aquests 30 anys hem passat moltíssimes coses. Vull dir, els 30 anys es complien el juny, si no m'equivoco, l'any que ve, no?
Era els 30 anys, nosaltres vam començar a la Festa Major del 90, per tant el 2020 és el 30 aniversari. El que passa com que nosaltres fem la temporada de setembre a maig, representa que la temporada que ara estem presentant i que ara comencem, doncs és la temporada del 30 aniversari, no? Però bé, el 30 aniversari s'allargarà amb tota aquesta temporada, tot aquest curs, i és això.
És molt interessant pensar l'evolució que ha tingut l'orquestra i jo m'atreviria a dir l'evolució que ha tingut el públic.
Bé, mira, al començament nosaltres no ens atrevíem, per exemple, a programar una sinfonia. Fèiem sempre obres curtes, variades, una mica sorprenents, divertides. O sigui, intentàvem sempre, clar, nosaltres sempre hem viscut de l'èxit de públic, diguem-ne. No som una orquestra patrocinada per una diputació, per una generalitat, per un partit polític, sinó que és de la base i sempre és financiada per empreses privades, etc. I llavors hem tingut molt de cura de que el públic li agradés. I és cert això de l'evolució, perquè si abans no podíem fer una gran sinfonia, per exemple, una gran obra, per exemple aquest triple de Beethoven, que és una obra fantàstica, doncs ara el públic, clar, el públic resulta que hi ha públic que ve, per exemple, que ha vist 5 o 6 concerts simfònics l'any o més, això amb nosaltres només, que a la millor ha vist més orquestres, i clar, amb els anys és molta experiència que ja tenen, i abans que es fixaven només, oi que divertit que és això, ara diuen, escolta, la secció de corda està funcionant molt bé. I això no ho diu un entès, ho diu una persona que no té, que és del poble o que té un botiguer o que... Jo dic una mica en plan de simplificar la senyora Maria, no? aquella senyora que està aquí, que amb bona fe va al concert per passar-ho bé, doncs aquesta senyora Maria ja hi entén i li agrada, i quan una cosa està molt bé diu, escolta, avui us ha quedat rodó, i això és una gran satisfacció que també ens permet a nosaltres fer programacions més agosarades, més una mica, estirar una mica la corda, doncs fent coses més modernes, coses, obres interessantíssimes que estem fent últimament, i això és una roda que ens porta doncs, això a créixer, a evolucionar i cada dia fer-ho una mica més bé.
Podríem dir en aquest moment que l'Orquestra Simfònica Sant Cugat és una gran família?
És una gran família perquè hi ha un molt bon ambient, i això és important també, perquè el músic, diguem-ne, que ofereix molt més del que tu li adones. El músic fa un esforç individual molt important. No és el temps d'assaig que estem junts. Jo sempre dic que els assajos d'orquestra no són per aprendre l'obra, sinó són per saber el que fan els altres. És a dir, tu la teva obra la saps perfectament, tu has estudiat a casa i saps perfectament tocar la teva part, que per això són grans músics. Per què sabeix l'assaig? Per veure, ostres, això que faig jo i que em pensava que era el més important, resulta que no. Resulta que les trompes fan un tema encara més interessant. I per tant, o que a mi van els violins, les violes. I llavors es crea una mica aquesta consciència col·lectiva i una mica s'organitza el so per tal de veure qui és més important i cadascú el paper que fa en cada moment. I això necessitem el reflexe, diguem-ne, d'escoltar els altres, per això s'aixem, no? I en aquest sentit és una gran família perquè la gent tenim confiança mútua i tothom sap que tothom fa l'impossible perquè jo sigui un gran èxit.
Veiem què ens diu l'Òscar sobre aquest tema. Bé, doncs, efectivament és així.
Doncs sí, i tant, lliurement. Sí. Per nosaltres doncs, és un honor, és un plaer de poder col·laborar, de poder estar amb l'orquestra com a solistes, també perquè també fa uns quants anys que podem que tenim la sort de tocar-hi. I bé, doncs amb aquest augment d'aquesta, això que deies, de la senyora Maria, no? Que hi ha aquest apropament de la cultura cap al poble, de la música cap al poble, cap a la vila de Sant Cugat, doncs nosaltres també ens ha crescut aquesta... hem volgut donar el millor de nosaltres per fer aquest triple concert, doncs, que és una obra difícil, és una obra llarga, vull dir que són aquests 35 minuts ben bé de música, i bé, això, doncs, la setmana que ve podrem tenir aquesta ocasió de tocar amb altres instruments. Nosaltres en sabem la part, hem tocat també, hem tenit la sort de tocar-ho una vegada amb orquestra de joves de Terrassa, però mai amb orquestra professional, com és l'Orquestra Simfònica de Sant Cugat, i això, nosaltres és un honor, un orgull, un plaer, i donarem el millor de nosaltres per fer un bon concert i que tota la vida de Sant Cugat que pugui venir doncs tingui un magnífic concert, un magnífic diumenge a la tarda de poder veure aquest concert.
Diguem que això serà el dia 29 a les 7 de la tarda al Teatre Auditori, i diguem que l'Òscar Vidal Prinyó és el violí solista, en aquest cas. És un concert poc habitual en Beethoven, perquè ja feia sempre concerts d'un instrument. Exactament. I orquestra, i en aquest cas és l'únic que hi ha amb tres instruments. Diries que dels tres instruments n'hi ha algun beneficiat?
Bé...
Més que els altres, diria.
és una mica... compromès potser, o més compromès pel violoncel. Sempre es comenta que l'escriptura que va utilitzar Beethoven a la partitura, doncs, va escriure-ho per un violoncelista, doncs, una part més difícil pel violoncel. Jo posaria en segon lloc el violí, i després la part de piano, que també evidentment tot és difícil, qualsevol cosa és difícil si es vol fer bé, però en tot cas la part de violoncel és més aguda, és a més el violoncel comença qualsevol melodia, qualsevol tema, ja sigui del primer, del segon o del tercer moviment, sempre és el violoncel qui té la primera paraula, després moltes vegades repeteix el violí, i el piano té un paper, no, mai diria secundari, però en tot cas menys difícil comparant-ho amb els concerts, amb els cinc concerts de piano del mateix compositor o de qualsevol altre compositor també romàntic, no?
També és veritat que Beethoven tenia una certa preferència, evidentment, pel piano.
Sí, exactament.
Però aquí tenim un concert que comença, doncs, amb un allegro que hem escoltat un principi, nosaltres aquí, i passa aquest largo, que aquí sí que em fa el fet que el violoncel té molt joc. Sí. I al final, que és aquest rondó la polaca,
que és molt divertit, dedicat, que és molt divertit, a més a més.
Que estava dedicat a un príncep, no? Un príncep sí. Polac. Sí. Tu, Josep, quina... l'evolució dels tres temps, aquesta evolució que es produeix, diries que hi ha un temps millor que els altres, o l'evolució és correcta, podríem dir?
Jo volia dir una cosa, de que hi ha una etiqueta de la música clàssica com a música, diguem-ne, elitista, com a música per gent entesa, i això s'ha d'intentar trencar, aquesta etiqueta, perquè a l'època el Beethoven era el personatge més revolucionari, era més revolucionari que ningú. Aleshores, els tres temps del concert, per mi, diguem-ne, el primer temps és una mica la força del destí, vull dir, és una màquina perfecta de fer música, diàleg, intervencions. A més, el triple té una dificultat molt gran pel compositor, i és precisament allò que preguntaves, donar importància als tres instruments. És a dir, això que vol dir? Que normalment els concerts per solista i orquestra és un gran tema que fa el solista i després el desenvolupa l'orquestra. En aquest cas, no pot donar un gran tema només amb un. I llavors tampoc pot fer un gran tema que el repeteixi tres vegades i l'orquestra quatre, seria massa. Llavors són temes petits, és una espècie de matximbrat de filigrana musical que fa que el primer temps sigui com això, com una gran màquina, no? El segon temps és molt líric, és molt expressiu, és molt romàntic, o inicia el romanticisme, perquè estem al començament del 1800, i el tercer temps és el tema divertit, vull dir, això de la polaca és música absolutament tradicional, que s'ha de tocar amb un somriure als llavis i la gent fent soroll, vull dir que això de tothom quietet assentat i escoltant tindria que ser, és una festa, vull dir que la música clàssica es diu clàssica, però tindria que ser música, o sigui, hi ha música, ja està, o està bé, o la música està bé o està malament, tant se val que sigui un rock com que sigui una sinfonia.
A més de dir, és música clàssica, inclús coses que estan composades abans d'ahir, i clar, aleshores hauríem de dir música contemporània, i, bueno, i no és contemporani també segons quin tipus de música que es fa.
Exacte,
doncs,
exacte.
Es fa difícil, efectivament. El que passa que hi ha uns qualificatius que jo imagino que estan per poder, doncs, fer-nos entendre una mica, no tant pel que representa. Sí. Jo continuo pensant que efectivament el violí està en aquest cas perquè aquesta conversa, també aquesta conversa entre els tres instrumentistes, que la trobo interessantíssima.
Sí, jo diria que és molt difícil tot això, perquè ell diu, el violoncel és molt difícil, el violí també, perquè el que passa és que com que tens l'orquestra a sota, has de sobresortir una mica, i llavors què passa? Que el tema del violoncel està molt agut, en clau de sol, diem-ne, no en clau de fa, perquè es parla de tot amb el violí, i llavors en algun moment que hi ha estudis que el violí, llavors aprofiti, el violí també s'enfila cap a alçades, i aquests instruments, com més amunt, més complicat és de tocar, perquè aleshores tot és molt interessant. El que vull dir és que ho estan resolent perfectament. Jo el primer assaig que vam tenir fa uns dies em vaig quedar parat perquè pensava, això tan difícil, a veure què passarà, i escolta'm, em vaig quedar absolutament content i satisfet, i ho vaig parlar amb tot, dic, escolta, això serà un gran èxit perquè això funciona, bueno, serà la bomba aquest concert.
Que bé, moltes gràcies.
Bueno, Òscar, jo penso que, clar, que després d'aquesta declaració que podeu estar com a mínim tranquils.
I tant, i tant.
L'altra cosa és l'exigència que es feia, que a la vegada l'exigència que produeix aquest fet de que et digui això.
No, responsabilitat, però també aquesta confiança que ens dona molts ànims, i moltes gràcies. I
bueno, el concert, com dèiem abans, sí, ja com a primera part, aquesta que és fonamental, aquests 35 minuts que comentaves, Òscar, que són, en fi, que jo tinc moltes ganes de poder escoltar-ho, però també tenim dos peces de compositors anglesos que a tu t'agraden molt.
Sí, mira, de fet, quan penses un concert, s'ha de pensar una mica, avui en dia hi ha la moda de posar un títol als concerts, cosa que no té per què ser. És a dir, un concert es defineix amb les obres. Dius, concert, aquesta sinfonia, aquesta obertura, aquesta cosa. I això és la millor definició, perquè és exactament el que hi ha al concert. Però avui en dia hi ha la tendència, el màrqueting, de dir, no, això és música dels compositors pèl-rojos, o que tenien un gra al nas. No? Vull dir, s'ha de buscar un motiu, sí. Sembla que sigui un motiu. Llavors nosaltres, amb això també ho fem una mica per a màrqueting, però la línia general del concert eren dues. Per un costat, el contrast entre música de 1800, 1900 i 2000. O sigui, passar de 100 anys, començament de 1800, 1805, 1807, el Beethoven, el 1907, 1907, el Vaughan Williams, i el 2000, en aquest cas el 2019, doncs el Gozo, la música feta ara, per ara mateix, i per estrenar-la. Aquesta era una línia, i l'altra línia era la línia dels solistes. Nosaltres, com que presentem la temporada del 30 aniversari, volem enviar el missatge de que l'orquestra funciona no perquè sigui la millor subvencionada del món, ni perquè tingui els millors locals, ni perquè tingui el millor res. Senzillament funciona perquè els músics són molt bons i això fa que la cosa funcioni. Llavors, han volgut donar protagonisme als músics de l'orquestra, i per això és un concert a ple de solistes. Llavors, la primera part, com ja estava comentant, la triple de Beethoven. La segona part comença amb l'Elgar, que és un gran compositor anglès, fantàstic, amb un quartet solista, o sigui, dos violins, però diferents, vull dir, en aquest cas, el Pere Verdagí, l'Aia Pujolassos, l'Albert Flores i el Julià Borràs, doncs, també de l'orquestra, que fan de solista acompanyats amb l'orquestra. La següent peça, el protagonisme l'agafen els instruments de vent, que és una peça només per als instruments de vent de l'orquestra, que és una cosa fantàstica i molt divertida també, i ens faltava
que és el
Vaughan Williams. I ens faltava una peça en què els protagonistes fossin els percussionistes, perquè els percussionistes sempre estan una mica al darrere, apujant amb els tutis, amb els fortes, i això ho vaig comentar fa uns mesos, ara jo no sé si fa molt o poc, però fa un mes ho vaig comentar amb el David, i que estic buscant una peça que el protagonisme sigui els percussionistes. I aleshores vaig dir, i tu, tu que ets un gran compositor, no es podria fer una obra amb el que el bombo, les timbales, la caixa, les llàmines, el vibràfon, el xilofon, tot això fos realment el protagonisme, que quan acabi la peça els que saludin tinguin que ser ells. I, bueno, i ell em va mirar encara, volent dir, ostres, no sé què va pensar.
Va mirar com ara. Ja.
No sé què va pensar, però bueno, estic molt content perquè ens ha escrit una obra expressament per nosaltres, diem-ne, i per aquest concert, i ens ve molt de gust acabar el concert amb aquesta obra contemporània que s'ha fet fa molt poc i que nosaltres estrenarem i que ell mateix pot explicar.
A veure, David, ara es tocaria explicar una mica d'entrada l'agenda.
Sí, ja...
Hi havia una cosa que... Espera, abans vull preguntar una cosa. Tens la, generalment les sí. obres, les títoles en francès?
Sí, me n'he donat compte últimament.
Por quoi?
No ho sé, sincerament no ho sé. Me n'he donat compte. Les obres que no tinc un títol de concert de violí o el que sigui, moltes estan en francès i no et sabria dir el per què i m'interrogaré a mi mateix reflexionant
perquè jo diria que
sobre el per què de tot plegat.
En aquest moment diria que seria més entrenador, entre cometes, amb anglès, no? Perquè clar, a més tu tens una vinculació també amb Londres.
Vaig fent cosetes per allà dalt.
Per això et dic que jo sempre que és estrany.
Sí, no ho sé, ja dic, reflexionaré sobre mi mateix i el perquè de tot plegat.
Quan tinguis la resposta m'ho dius.
Et truco un dia i t'ho dic.
Vinga. Ara de moment parlem de l'obra.
Aviam, l'obra, bueno, com ha dit el Josep, a mi em va trucar, em sembla que va ser el juny, i em diu, escolta, ho havien comentat quan vam fer la temporada passada de Suite Popular Catalana,
sí.
Després del concert, allà amb l'Eufòria, vam dir, ostres, una obra així en percussió i tal, i ens vam trobant pel carrer, i anaven dient, i hem de preguntar, què és aquesta obra i tal? Ah, sí, sí, tinc alguna idea i tal, però ho podem fer allà, 2021... Jo rebo una trucada al juny, veig, Josep Ferrer, ui, jo ja m'espanto. Dic, sí, diu, escolta, aquella obra que teníem en paraulada i tal, dic, sí, diu, ho pots tenir pel setembre? I jo, sí. Què havia de dir?
Jo penso que aquesta és la resposta sí. adequada.
Sí, sí.
Que hagués sigut brutal, hagués dit, ja està feta.
Algun dia faré això, però encara no ha arribat el moment. I això em va demanar, doncs això era una obra amb molta percussió. Potser m'hauria agradat fer algo que fos més tipus concert per percussió i orquestra,
sí.
Però com que jo m'he estat 2 mesos composant aquesta obra, per exemple, ha estat acabada de composar amb rectificacions posteriors a mitjans de setembre, sí. Estem, doncs, primera setmana de setembre, un solista no tenia temps a preparar això. Llavors la idea que tinc, que em sembla que ho he fet bé, ho veurem el dia 29, és una obra on hi ha molta percussió, on crec que la percussió té cert protagonisme, però a la vegada està integrada dins de l'orquestra. O sigui, no és un concert per percussió, però la percussió figura tota l'estona. Em sembla que en total deu encallar 10 compassos, una cosa així. O sigui, tota l'estona tenim un començament amb molts instruments indeterminats, amb el bombo caixa sobretot, que són molt protagonismes, els plats, etc. I una part central on tenim les làmines, que suporten tot el registre melòdic. Doncs, bueno.
Quina durada té l'obra?
Uns 7 minuts i mig, més o menys, una cosa així.
Aquesta, tu havies tingut una experiència centrada amb el tema percussió. Em sembla recordar un concert per violí.
Sí, tinc un concert per violí i orquestra que vam fer
que hi havia, a Londres. Que hi havia una presència també...
Bueno, hi havia una mica de percussió, no molta.
No molta. No.
Normalment quan vaig fer un concert, per exemple, de violí i orquestra, la percussió, així com l'orquestra acompanya bastant el violí, hi ha molt diàleg, llavors hi ha un moment que el violí pateix perquè l'arriba a tapar, no? La percussió queda una mica molt en segon pla acompanyant, com deia abans el Josep, no? La percussió sempre queda acompanyant l'orquestra. En aquest cas, no? La percussió està tota l'estona ben present, fent mal de cap, no? Fent molt soroll.
No, vull dir una cosa que...
Esteu espantant, no. Espantant els espectadors.
No.
Possibles, eh? Perquè imagina't mal de cap.
Penso que no. Mal de cap et refereixo que fan molt soroll. Que estan tota l'estona allà fotent-li canya.
Hi ha algun tipus de música que a més guanya premis internacionals que aquesta sí que fa una mica de mal de cap, eh? Ja t'ho dic jo i no crec
això
que sigui...
Això també podem parlar un dia largo i tendido.
Sí, i tant.
No, el que jo vull dir és que l'obra és molt interessant perquè no és la percussió en el sentit de posar una bateria i tocar fort, no. És una percussió simfònica en el sentit de que juga molt amb el ritme, amb els canvis de ritme i amb la polirítmia. És a dir, és una obra molt interessant de cara als músics músics, perquè per entendre'ns canvia molt sovint de compàs. Això provoca una sensació rítmica una mica, per entendre, com si fóssim, com si fos, no sé, una tribu de l'Àfrica, per exemple, no? Que hi ha polirrítmia, no? Aquest tipus de coses així. Llavors la intervenció de l'orquestra està molt influenciada també pel llenguatge de la percussió, perquè l'orquestra a vegades, per exemple, inclús agafa el violí, en lloc de tocar el violí normal i corrent, gira l'arquet i amb la fusta, no
pot, amb la corda, sí, li dona, sí, cops, sí, igual, tenim l'exemple de Els planetes a Holmes.
Exacte, li dona cops a la corda amb la fusta, vull dir que és un efecte percussiu també de rima, vull dir que, que no només és l'instrument, sinó és el concepte d'una obra, jo crec, molt, molt novedosa i força diferent a tot el que, es fa. O sigui, i a nosaltres ens va molt bé perquè és el contrast, no? El públic poder veure, doncs això, 1800, 1900 i 2000, o sigui, amb 8 minuts, pam, 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 no? veure una mica l'evolució, i això crec que pot ser una gran experiència pel públic que vingui a la...
Sí, no, a més l'obra, per exemple, amb el tema, el que és la part orquestral, el tema harmònic, és molt assequible. O sigui, jo no escric mai una música com la que tu deies abans, aquesta que fa mal de, que la gent li diu que li fa mal de cap, la meva música harmònica...
De determinada gent, hi ha, sí, altres que no, eh?
No, hi ha molta gent que li agrada i no. Perfecte. La meva música és molt tonal en aquest aspecte, doncs tens una part molt percussiva de
tonal,
polirritme.
Tonal, això ho diu ell, vull dir, és una mica...
No, però veure...
El tonal vol dir allò que sonen acords, no? Quan els acords hi penses a posar entremaliadures entre mig, ja no és l'acord, ja és una mica més...
No, vull dir, clar, si diguem el John Cage i l'anem a parar, doncs no sé, a la Van Berg...
Aquest és un...
Estem una mica...
Jo el do major el deixo per Beethoven, que el feia molt bé.
No.
Exacte.
No, jo estic convençut, no he sentit i per tant no puc parlar.
Jo tampoc l'he sentit.
Bueno, no, tens molta raó quan dius això, eh? Molta raó, perquè fins al 29
jo en tinc la idea.
No la sentiràs de veritat, ni en els assajos, sentiràs el 29. No, però el que vull dir és que estic convençut, coneixent una mica la teva música, que sí que hi haurà moments, doncs, de certa tonalitat, etc. Però vaja, el David al final, doncs, sempre, sempre recull un punt d'essència i harmonia, que m'ho dius, no?
Sí, sempre fico alguna, com diu Josep, alguna entremaliadura per allà al mig, sempre és.
Òscar, et volia preguntar una cosa. Tu participes en aquest concert, en aquest trio de solistes, però suposo que deus tenir, m'imagino, algun concert de violí i orquestra preferit.
Caram.
Sí. O alguns, no sé.
Sí.
Quin és el teu preferit?
Bé, bona pregunta. Doncs potser algun que m'hagi agradat especialment quan en l'època d'estudiants, doncs, per exemple, el concert de Sibelius, que m'agradava molt, perquè ara que parlàvem aquest moment més tonal, doncs aquest compositor juga molt amb el tema dels modes antics i també de la tonalitat, no? Amb un re menor que fa servir d'una manera també ambigua i amb aquest, no sé, és un dels concerts que més m'agrada, però també evidentment n'hi ha moltíssims altres, evidentment, doncs el mateix Beethoven, esclar, sens dubte, i el que vam tocar també l'any passat amb l'orquestra de Sant Cugat, el concert de
Tchaikovsky, Max Bruch.
Maxbrook també, ostres, i tant. Aquests
concerts. Que l'Elga,
jo et diria que els de Shostakovich.
Ja m'estranyava que no sortís de Shostakovich.
És que m'encanten, els dos concerts de violí que tenen són, per mi, són, o sigui, amb el respecte a Sibelius, que és un gran concert, però els dos concerts de violí de Shostakovich és que per mi són una absoluta meravella.
Ho són.
Sí, per aquesta profunditat, no?
Sí.
El problema, saps quin és el problema, David? A vegades és que n'hi ha tants i tant de bons.
Bueno.
Que arriba un moment que se't fa difícil, de poder escollir el que podries fer.
Sí.
Però vaja, jo penso que és fenomenal que puguem tindre aquest concert. A mi m'agradaria doncs continuar, bueno, quasi acabant ja, perquè ens queda poc temps, Josep, parlant de la programació que fareu tota la temporada, que és una programació, penso, molt i molt agosarada. A veure, agosarada, no sé, dir que dèiem abans, d'acabar dirigida a un públic que inicialment no era un públic clàssic
música clàssica, sí. I en canvi anat adquirint aquesta...
Sí, nosaltres hem preparat una programació de primer nivell, hem anat a buscar els millors de solistes i directors, i la grata sorpresa és que tothom ens està encantat de vindre. Els que han vingut perquè ja coneixen l'orquestra i estan molt contents, i els que no tenen referència, vull dir, i tenim directors com el Salvador Brotons, com l'Edmond Colomer, com el Michel Nesterovic, com el Marc Moncusí, són un polac internacional que no para d'actuar arreu del món, els dos catalans que al meu gust particular crec que són els de referència, els grans directors catalans en actiu en aquest moment, com són el Salvador Brotons i el Edmond Colomer. Llavors tenim un mica més jove, però que no comença, sinó que ja està fet moltes òperes i molta cosa a Sud-amèrica, i és català, que viu a Reus, que és el Marc Moncusí. Llavors de solista també tenim el bo i millor. Tenim d'aquest primer concert amb els solistes de l'orquestra, que serà un gran concert. Després tenim l'Elisabet Frank, que també està triomfant, flautista, la Xina, que en aquest moment està allà i està fent concerts arreu del món, però de veritat, vull dir que està estudiat, tot arreu està. Llavors també tenim el Josep Fadó, que és un gran tenor. Tenim amb el concert de vals una participació del grup de dansa Laura Esteve. Això també ens fa molta il·lusió perquè són gent que la Laura treballa molt bé, amb molta exigència, molt de criteri, i les coses que han fet altres anys en col·laboració sempre m'han quedat molt contents, i per tant farà una escenografia, diguem-ne, i un ballet d'una peça de Grieg pel concert de valsos. Llavors també tenim l'Anna Hassler, que és una mezzosoprano de molt de prestigi també, i que aquí actua poc, però que amb nosaltres farem un concert dedicat amb ella. I també tenim l'Albert Guinovart, que farà el gran Guinovart dels musicals, que en aquest cas com a pianista farà un concert de Brahms. Vull dir, tenim una mica de tot, i encara em deixo coses, perquè el concert del Sant Jordi serà un concert que serà un concert espectacle que volem celebrar molt especialment
els 30 anys, no? Els 30 anys,
i aquest encara no en parlem, però també serà una cosa molt especial.
Jo voldria dir una cosa, si em permets.
Home, i tant.
I és que moltes orquestres haurien de prendre exemple de la programació que porta aquesta temporada l'Orquestra de Sant Cugat. Perquè és una aposta arriesgada i que funciona i que a la gent li agrada, i se surt del que és el normal. I és, jo crec que és un exemple d'una orquestra que aposta i que funciona. O sigui, que hi ha moltes orquestres d'aquest país que n'haurien de prendre bastant d'exemple de programes com aquest.
Jo estic d'acord amb tu en dos sentits. Un, que efectivament hi ha moltíssima gent que desconeix que existeix per part de tot Catalunya, no? I l'altre, que precisament per això convindria que pogués haver aquesta possibilitat de que una orquestra com aquesta estigués girant contínuament.
Oh, això per suposar.
O sigui, de la mateixa forma que estem parlant del teatre, deia abans del teatre, que el giro, hauria d'estar girant per tot Catalunya, i jo com a l'òpera hauria d'estar girant per... No, quan fan una Traviata resulta que fan 8 llocs, clar, no, perquè és la Traviata, no, la Bohème, no senyor, escolti'm, podria estar girant a 50 ciutats de Catalunya, que en aquests moments hi ha els llocs que tenen uns teatres que estan molt bé. Sí. Vosaltres, Josep, heu tingut aquesta, esteu fent aquesta, a Vilassar, d'una forma, sí, forma normal,
estable,
sí, ja, sí. I com aquests trobaríeu 4 o 5 teatres a Catalunya perfectament possibles per poder fer gira.
També, si em permeteu, també volia dir una altra cosa, que clar, parlant de la música simfònica, te n'oblides del que és l'orquestra de cambra, que nosaltres amb aquesta programació simfònica no podem convidar a un jove, per molt bé que ho faci, que no té nom, perquè tenim un nombre de concerts limitats, si busquem figures una mica de prestigi i que tinguin un nom, no? Però per això fem aquest cicle de música de cambra, que és una orquestra més petita, una orquestra de 15 músics, i llavors aquí sí que convidem a solistes joves, solistes que estan acabant els estudis i que tenen 20 anys, o en tenen 16, o en tenen 25, és igual, però vull dir, llavors els tenim l'oportunitat de fer això, tres concerts en aquest cas, aquest cicle el fem a tres ciutats, el fem a Sant Cugat, evidentment, també el fem a Vilassar de Mar, que tenen, o fem a llocs que volen que anem, però que no tenen la sala suficientment gran. Llavors a Vilassar de Mar, la sala és més petita, anem amb orquestra de cambra, i a partir d'aquest any anem a Sant Pere de Ribes, que també tenen una sala més petita, molt bonica, i llavors fem aquests tres concerts amb orquestra de cambra i amb solistes joves. joves que tenim, doncs, solistes variats, des de trompa, flauta travessera, violí, viola, arpa, tenim cada concert. Són concerts molt agradables que duren 3/4 d'hora, màxim 1 hora, amb una, vull dir, que és una, i a més amb molta proximitat amb els músics, que la gent s'ho passa molt bé, i aquí a Sant Cugat es fan dissabte a les 12 del matí.
Sí, ho volia comentar perquè precisament el dia de la presentació sí. general, doncs ho vau dir, és la segona temporada que ho feu? Si
és la segona temporada, que, sí. Bueno, de fet, és la tercera. Vam començar una de prova, per veure, vam fer 4 concerts només, i vam veure que la gent estava molt contenta i que funcionava molt bé, i llavors ja, ja ens hi hem posat en sèrio, i és la segona que fem completa. És una cicle...
I és un tipus de concert que té sí. molt de proximitat, perquè l'aula Magna ho permet,
exacte.
I per tant, en sí. aquest sentit, segur que això,
és molt agradable,
això
sí.
funciona.
Sí, sí.
Bé, doncs escolteu, el dia 29 veurem exactament com sona tot això que hem parlat. Jo estic convençut que sonarà bé. David, no cal dir que jo aniré preparat perquè ja sé que... No, a veure, a mi la percussió em sembla imprescindible, vull dir, no és que... sembla que sí, que, però aniré preparat especialment per aquest tema. Sí. I no cal dir, Òscar, que estaré vigilant el violí. Ja, no, vostè vigila...
Cuidado amb els
Josep, saps? El Josep és igual perquè ja, doncs, ja està, estic acostumat i ja, sí, sí, ja sé que no hi ha cap problema. El Josep té una altra virtut, vull dir-la aquí, doncs, diguéssim que públicament, i és que viu el concert. O sigui, hi ha directors que estan i que dirigeixen molt bé, que tècnicament no hi ha cap problema, doncs les entrades precises, el moviment, la pausa... Però és que jo, quan veig... Això que no el veig de cara, veig de cul, s'ha de dir. Però tot diu, viu el concert. I això suposo que els músics ho deveu notar. Doncs Josep Ferrer, moltes gràcies per haver vingut. Òscar Vilaprinyó, també molt content d'haver-te conegut, en aquest cas, i d'estar aquí. I el David Bozzo, no cal dir que també tinc moltes ganes de veure aquesta estrena, d'escoltar aquesta estrena, i de poder-la gaudir, com estic convençut, que tothom que estigui en el teatre ho farà. Gràcies i fins la propera.
A vosaltres. Thank you.
I continuem amb l'agenda del cap de setmana, que, com és lògic, aquest cap de setmana no serà massa llarga, perquè tot just ha començat la programació i tot just les coses estan començant a girar. Però avui dijous, a les 9, torna el cicle de música que es fa al MUT, ja sabeu, al Casal de Torreblanca, que els concerts són gratuïts i, evidentment, si vos pren alguna cosa, doncs haurà de pagar-ho, però el concert és gratuït. I en aquest cas, avui a les 9, al MUT hi haurà l'Adriana Ospina, veu, i en Bara Barengi, guitarra. I demà divendres, a 8:15, al Teatre Auditori, hi ha Le Concert de Nation, dirigida per en Jordi Savall, aquest grup tan impressionant i internacional, que faran un assaig obert amb la sinfonia número 3 de Beethoven i la cinquena, que hem escoltat aquest principi tan significatiu, aquest assenyalament del destí que toca Beethoven, dins d'un pla de residències que està signat amb l'Ajuntament, o sigui, la Consell de Nació en Jordi Savall per l'Ajuntament, i que calia sol·licitar la invitació a la guixeta del Teatre Auditori o bé a l'Oficina de Turisme, doncs puc avançar que està absolutament exhaurit, o sigui, en aquest cas només ho dic perquè sapigueu que es fa, però malauradament ja no hi ha entrades per anar-ho a veure. També demà divendres, a partir de les 6 de la tarda, hi ha la presentació de la nova temporada de la xarxa d'espais polivalents, que es fa aquí als jardins de la Casa de Cultura, una temporada en què hi ha moltes activitats, totes vinculades doncs, al teatre, la dansa i per infantil, i que està en el teatre, es fa sobretot en el Teatre de Mirasol, a la Casa de Cultura, en diferents grups. I a 8:15 de demà, en aquesta presentació, hi haurà un concert amb un grup, que és el grup Master Blaster Jamming, i que ara sentirem precisament per marxar, per despedir-nos de tots vosaltres, aquesta música, la música del títol, del nom que porta aquest grup, el Master Blaster Jamming de Stevie Wonder. I amb això ens despedim. Fins la setmana vinent, que tindrem una companyia magnífica, la de l'Albert Puig, el promotor dels Petits Camaleons. Adeu, fins al dijous vinent. Ha ha ha.